tard, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 11 de juny del 2017. Atenció, que és un matí d'aquells que ja pràcticament és de ple estiu. Matí que ens llevem amb sol, sense núvols, pràcticament enlloc. Calor, calorada, de fet. Al Ramon Bartolià li preguntarem, però ens avisa que entre 30 i 35 graus de forma generalitzada i en alguns punts se superarà, sobretot a Ponent, els 35 graus. Per tant, avui és d'aquells dies d'aixafogor. Si ahir ja vau, quan vau sortir, vau pensar, noi, tinc la roba enganxada al cos, avui veureu. Això està bé saber-ho també de cara a tota la gent que avui es desplaça cap a Montmeló. Avui a RAC1, com cada any que hi ha, en fi, que hi ha el Gran Premi de Motociclisme, seguirem en directe des de les 10 del matí amb el Quim Salvador i tota la colla des de Montmeló, el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme. Atents als que aneu cap allà, i sobretot també allò, el missatge cap als companys de RAC1, que es posin crema solar i ulleres de sol, perquè el dia serà complicat, complicat en aquest sentit. Matí que ens despertem amb una exclusiva de La Vanguardia que dona un altre gir al debat sobre el referèndum a Catalunya. Segons publica aquest matí Isabel García Pagán, Carles Puigdemont oferirà els pròxims dies anar al Congrés dels Diputats a explicar el referèndum de l'1 d'octubre. Atents a les paraules, No és exactament allò que ha demanat el govern espanyol reiteradament en les últimes setmanes, que és anar al Congrés a demanar un referèndum o a convocar les vies possibles per fer-lo, com ara un procés de reforma constitucional. Dic, i diu La Vanguardia, a explicar, no a demanar, que a Catalunya es farà un referèndum i en aquest sentit buscar el cara a cara amb Mariano Rajoy sobre aquesta qüestió, però en cap cas demanar permís ni tan sols buscar una possible votació. El procediment, segons el diari, serà que la Generalitat o el president demanarien a Anna Pastor, la presidenta de la cambra, per escrit, tenir un espai per fer aquest anunci i, si cal, debatre-ho amb el president espanyol. Si té temps per respondre Pablo Iglesias a la moció de censura de dimarts, venen a dir, també l'hauria de tenir per debatre amb el president de la Generalitat. Per tant, atents a les pròximes hores i dies, perquè després d'anunciar data i pregunta divendres, la Generalitat torna a agafar la iniciativa, recull el guant de Moncloa, però a la seva manera, insisteixo, no vol anar a demanar el referèndum al Congrés, sinó explicar-lo. Veurem si clareix alguna cosa més Carles Puigdemont, president de la Generalitat, demà, quan visiti aquest estudi, en entrevista amb el Jordi Basté. Bé, aquest matí tenim temps de debatre algunes d'aquestes qüestions en conversa amb Maria Vila, Albert Fernández Saltiveri, Àngel Ujilde i Joan Julibert, en un matí de ràdio que compartirem, com dèiem, amb la gent d'esports, perquè avui és aquell dia que veureu més motos de l'habitual a les carreteres. Avui és el Gran Premi de Catalunya a Montmeló i RAC1, com cada any, en farà programa especial des de les 10 en punt del matí amb el Quim Salvador i companyia. Per tant, aquella hora tancarem el Via Lliure habitual, però compartirem l'antena, tenint en compte que a les 12, al punt del migdia, hi ha un acte que es vol massiu de l'ANC d'Òmnium i de l'AMI a Montjuïc, davant les columnes de Puig i Cadafalch, en defensa del referèndum, on Pep Guardiola, i és un dels incentius de l'acte, llegirà un manifest, evidentment. El podreu seguir en directe a RAC1. Vinga, va, que avui també serà un gran dia. Són les 7 i 4 minuts. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Les 7 i 4 minuts, com cada dissabte i diumenge a aquesta hora, posem al dia els papers informatius amb els companys dels serveis informatius d'esports i del temps de RAC1, amb el David Jové, amb el Xavi Pardo, amb el Pau Mitjans i amb el Ramon Bartolí. Bon dia als quatre.
Bon dia.
Ha passat alguna cosa aquesta nit i matinada, Xavi?
Res d'important.
Tot tranquil, perfecte. Tot tranquil. Dèiem, ho explicàvem ara, que el president de la Generalitat vol defensar el referèndum al Congrés dels Diputats, David Jové.
Sí, Carles Puigdemont té previst enviar una carta a la presidenta Ana Pastor oferint-se per anar-hi a exposar la proposta catalana. Ho avança La Vanguardia, que especifica que la carta s'enviarà en els pròxims dies i que la idea és esquivar qualsevol tipus de votació, intentar mantenir un cara a cara amb Rajoy. La Generalitat vol evidenciar que la voluntat de diàleg es manté oberta per bé que ja ha posat data i pregunta. Ahir el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, reclamava a Puigdemont que anés al Congrés i s'expliqués.
Esa invitación sigue en pie, esa invitación nos parece que es lo correcto, lo razonable, y lo que nos gustaría es saber cuándo el presidente Puigdemont va a aceptar la invitación, la fecha para organizarlo.
Vigor reiterava que el govern espanyol es manté obert al diàleg i amb la mà estesa a escoltar les opinions de tothom.
Avui, precisament, que Carles Puigdemont serà l'acte que l'ANC, Òmnium i l'AMI celebren a Montjuïc al punt del migdia per fer una demostració de força de la societat en defensa del referèndum.
Serà davant de les columnes de Puig i Cadafalch, que a partir de les 12, amb els parlaments de Pep Guardiola i el president de la Generalitat en un acte del PDeCAT a Lloret, va exposar que ha arribat l'hora que la ciutadania demostri que vol votar.
Arriba el moment del protagonisme principal de la ciutadania. I si els polítics ens poden inhabilitar, suspendre, amenaçar, querellar a tot un poble mobilitzat, conscient i decidit, no li podran fer ni pessigolles.
Parlant d'inhabilitacions, ahir Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau i Francesc Com van rebre un homenatge a Ribes de Freser. Mas, en nom dels quatre, es va comprometre a no defallir.
I davant de la traca final que serà l'1 d'octubre amb la votació en el referèndum, nosaltres avui us diem exactament el mateix. Nosaltres no ens arronsem davant de la responsabilitat de defensar la llibertat, li donem la benvinguda i estarem a l'alçada del que ens ha vingut demanant i del clam que hi ha a Catalunya per construir un país que realment valgui la pena.
Mentrestant, el govern continua donant amb compte gotes, això sí, detalls de com es farà el referèndum de l'1 d'octubre. Avui forma part de, si llegiu per exemple el diari El País, forma part de la seva portada, Marta Rovira va avançar ahir al Via Lliure, que serà, o volen que sigui, un referèndum sense funcionaris.
Sí, ella va explicar que formarien agents electorals, que és el que diu la llei electoral que està en vigor des de fa 30 anys. Era una resposta de la número 2 d'Esquerra i diputada a l'advertència que uns minuts abans, també al Via Lliure, havia fet el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Els escoltem els dos.
Si un funcionari premeditadament i consciència doncs, opta per infringir les seves obligacions com a servidor públic, doncs també, òbviament, s'hauria d'enfrontar les conseqüències.
Per què estan amenaçant uns funcionaris que saben que no estem utilitzant a cap jornada electoral des de fa més de 30 anys?
Rovira, com deies, no va voler desvelar gaire detalls, assegura que s'està treballant en un marc legal que reconegui el referèndum, un cens, meses, urnes, col·legis electorals i també una sindicatura electoral que doni plenes garanties a la votació.
Precisament els comuns reclamen això, més detalls, més garanties de com serà la votació abans de tancar la porta definitivament a sumar-s'hi o no.
Ho reclamava ahir el coordinador a Catalunya de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.
Un referèndum ha de tenir unes garanties. Si aquestes garanties no hi són, no és un referèndum. Evidentment, com a espai polític i per responsabilitat de país, valorarem la proposta en tant en quant sigui positiva al país i en tant en quant es compleixin les garanties. Xecs en blanc no, tampoc no en farem.
També la CUP i el Via Lliure demanaven de sumar-se a la petició de més garanties per fer un referèndum que tingui garantia internacional.
Avui a la premsa, protagonisme absolut un cop més pel procés. Mònica Folquet, bon dia.
Bon dia, doncs sí, Xavi, a banda de la informació que avança La Vanguardia sobre l'oferta de Carles Puigdemont per debatre l'1 d'octubre al Congrés, El Mundo també explica, també diu, que el president enviarà una carta al Congrés per explicar als diputats els detalls i motius de la consulta sobre la independència. Aquest diari, però, no parla d'un possible debat a la cambra espanyola. El periòdico destaca que Puigdemont fia el referèndum a la pressió del carrer, mentre que El Punt avui posa en valor les paraules del president assegurant que un poble mobilitzat no li poden fer ni pessigolles. El País destaca en portada l'entrevista amb Marta Rovira i el Via Lliure i titula que la Generalitat vol formar milers d'agents electorals amb l'objectiu de substituir els funcionaris en el referèndum. Finalment, l'ABC diu que el govern espanyol avisa Puigdemont que estan monitoritzant totes les seves passes.
A la Gran Bretanya, Theresa May tanca un preacord amb els unionistes nord-irlandesos per governar.
Dilluns l'han de ratificar, però no serà una coalició, sinó suport des de fora del govern. La primera ministra britànica també ha hagut de calmar la cúpula del Partit Conservador, que li demanava responsabilitats per haver perdut la majoria absoluta. Per això ha sacrificat els seus dos caps de gabinet.
Per cert, que avui es celebra a Madrid el funeral per Ignacio Echevarría, que va morir fa una setmana en els atemptats de Londres, enfrontant-se als tres jihadistes. A tot això, en surt majúscul, ahir a la nit a Amsterdam, un home va atropellar una multitud a prop de l'estació central, però de seguida la policia i les autoritats van descartar que es tractés d'un atemptat. Ara mateix hi ha 8 ferits. Repassa la premsa digital. Núria Har, Ana Ballonesta, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
El Banc de Sang desmenteix un missatge que potser heu rebut, que corre per les xarxes socials, per exemple, també pel WhatsApp, i que reclama més donacions.
A través del seu compte de Twitter, el Banc de Sang i Teixits assegura que el missatge és fals i que els nivells són normals. El missatge hi deia que a l'Hospital de Sant Pau no hi ha ni una gota de sang, una informació que des del banc diuen que no és certa i, de fet, expliquen que hi ha sang per cobrir les necessitats de tots els hospitals de Catalunya durant els propers 8 dies. També recorden que la donació de sang està centrada centralitzada en un únic registre i que després es distribueix als hospitals catalans. Això sí, recorden que grups com la negatiu i el zero negatiu tenen menys reserves, però que és una situació normal perquè hi ha menys població amb aquests grups sanguinis.
També heu trobat que es compliquen els preparatius del casament de Leo Messi.
A 20 dies de la boda del futbolista, podríem dir que s'ha quedat sense wedding planner, la persona encarregada de preparar tots els detalls d'un casament. El pare de Messi és qui està administrant les despeses de l'esdeveniment i qui ha demanat l'acomiadament de la wedding planner per qüestió de diners. Una wedding planner que, atenció, és l'esposa del cap de govern de Buenos Aires, col·laborador i successor en el càrrec de l'actual president d'Argentina, Mauricio Macri. Precisament, la fins ara wedding planner de Messi, i també va organitzar la boda de Macri i la seva actual esposa. Tot queda a casa, ho llegim al Nacional.
Wedding planner, Déu-n'hi-do. 4 minuts i un quart de 8 del matí. Quina és la fotografia que t'ha impactat avui, Gajoli?
Mira, sens dubte la imatge dels jugadors del Barça que ara fa 25 anys van guanyar la primera Copa d'Europa a la gespa del Camp Nou ahir en homenatge als herois de Wembley. Tots vestits de nou amb l'equipació del club, la taronja, i aixecant el trofeu de nou. La veureu a tots els diaris catalans, també al País, i hi apareixen doncs Koeman, Stoikov, Vaquero, Guardiola, Zubi, tots. Fins i tot en una pantalla al darrere, Johan Cruyff. I van faltar, però, Ferrer, Cristóbal, Laudrup, Soler, Carreras i Vichy. La imatge dels jugadors 25 anys després, realment, amb tot el que implica, no té preu.
Precisament, Pau Mitjans, ahir, com deia la Gajoli, es va celebrar els 25 anys de Wembley. Avui, si repassem la premsa, veurem algunes paraules com deslluït, desangelat. Quanta gent hi havia a l'estadi ahir?
Doncs unes 28.000 persones, segons dades del club. Els herois de Wembley van commemorar sobre la gespa del Camp Nou el 25è aniversari que explicàvem ara, de la primera Copa d'Europa aconseguida pel club, i els campions el que van fer és un partidet de futbol set contra el Benfica del 92.
Es van veure autèntiques, bé, es va complicar la cosa en algun moment. Bé, avui molt atents, de seguida parlem d'altres qüestions, però molt atents perquè avui 100.000 espectadors es concentren al circuit de Montmeló i hi ha un dispositiu especial del Servei Català de Trànsit. Ja sabeu que quan hi ha Gran Premi de Catalunya es complica el trànsit i també, per exemple, circulen moltes més motos. Avui, si en sentiu, us desplaceu pel país, per les autopistes i sentiu més motos, és que hi ha el Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló. Precisament Dani Pedrosa busca la victòria des de la pole position.
Sí, Lorenzo sortirà segon, Márquez quart i Viñales novè a Moto2, la pole és per Àlex Márquez i a Moto3 per Jorge Martín a partir de les 10 en directe per RAC1 aquest Gran Premi.
Això pel que fa avui, pel que fa el que va passar ahir, importantíssim també pel futbol català, el Nàstic de Tarragona serà un any més equip de segona divisió.
L'equip grana va certificar la permanència en derrotar l'UCAM Múrcia 1-0 amb un gol de Barreiro en temps de descompte. Els últims minuts van ser agònics perquè amb una derrota el Nàstic perdia la categoria. El seu porter Reina va trobar un penal decisiu. També jugats ahir corresponents a l'última jornada de segona, Córdoba 2, Girona 1 i Almeria 1, Reus 1. I encara en futbol, el Barça B es va classificar per a la final del playoff d'ascens a segona.
I pel que fa a l'agenda del dia d'avui, també marcat en vermell Rafa Nadal, que intentarà aixecar el seu desè Roland Garros.
El manacorí juga a partir de les 3 contra el suís Stan Wawrinka i la jove de 20 anys, Jelena Ostapenko, es va proclamar campiona en categoria femenina en derrotar Simona Halep en 3 sets.
Pel que fa al temps, Bartolí, calor, calor i molta calor.
Sí, diumenge de sol i d'ambient realment molt càlid, temperatures a ple estiu màximes de 30-35 graus, molts valors de fet a l'interior de 32-34, superant els 35 a les comarques de Ponent, ambient també especialment càlid al Pla de Bages i a l'interior de Girona i amb xafoga per la costa. Tot això, com dèiem, amb sol, la tarda, alguna nuvolada al Pirineu amb 4 gotes a tot estirar.
Jo cada cop que sento parlar que hi ha cursa de motos, em ve al cap una cançó que sempre he pensat que és molt motera, molt motera en aquest sentit, que és aquesta. Steppenwolf, una banda de Toronto que es va formar a Califòrnia als anys 60 i 70.
Explode into space.
passa un minut d'un quart de vuit del matí.
RAC 1. Te n'has assabentat? Si reserves amb Grimaldi el teu viatge amb vaixell a Sardenya, tindràs un 20% de descompte.
Aquest estiu?
Esclar, només fins al 18 de juny. No esperis més. Reserva ara amb Grimaldi Lines.
Aguanta la respiración. Tras el éxito de La chica del tren, vuelve Paula Hawkins con su nueva novela Escrito en el agua. Editorial Planeta.
El Festival Castell de Peralada amb la millor dansa del moment.
Béjar Ballet Lausanne, 6 i 7 de juliol. La Bella i la Bèstia amb Malandén Ballet Biarritz el 28 de juliol. I el 17 d'agost, Acosta Danza amb el gran ballerí Carlos Acosta, acabat d'arribar de l'Havana.
Per gaudir de les millors nits de l'estiu a l'Auditori de Peralada.
Més informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Tasta les millors anyades de Ribera del Duero amb vins La Vanguardia. Dues ampolles de gran feu d'Orroure de Chivite, dues d'Austum Criança de Bodegas Tionio i dues de Montebaco Criança. Sis ampolles excel·lents, valorades en 70 euros, ara per només 46. Troba-ho a gourmetlavanguardia.com.
El cinema és un art fascinant. I vist des de l'òptica d'un geni...
Diego, no veo nada!
Encara més. Gaudeix de l'univers de Woody Allen amb nou de les pel·lícules que l'han convertit en un dels directors més estimats i respectats. Cicle Woody Allen.
Toda tu vida es nihilismo, sarcasmo y orgasmo.
¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente.
Cada dijous a la nit a 8 TV.
I a aquesta hora del matí, el comentari de Jordi Margarit.
Tú no sabes lo que te quiero, España del alma mía. Si me apartan de ti me muero, pues vivo de tu alegría. Podien haver escollit aquesta estrofa preciosa per a fer la propaganda de l'antireferèndum. És bonica, alegre, distreta i plena de sentiments patriòtics. Manolo Escobar reinterpretava així la Espanya canyí d'en Marquina. D'aquesta manera la van castar el pas doble d'aquest autor, una versió que actualitzava la de l'any 1931, que més castissa deia... Es de España, Andalucía, un crisol de oro y un lindo vergel donde palpita la vida de ese pueblo hispano que nos vio nacer. Esta es mi España, la tierra más bravía, España cañí. Quina passió, quant de sentiment, Déu meu. Dic que aquestes estrofes les podien haver tret per espantar el personal i reafirmar-lo en la seva concepció que votar sí o no és un exercici no contemplat en aquesta España cañí del nostre cor. Però no. L'erudit García Albiol ha preferit el nou i llampant tema de les pensions. Noi, quan en troben un, no hi ha res més al món. Segons els del PP, els de la Catalunya Valiente, si ens independitzem, 3 de cada 10 pensionistes no cobraran pensió. Sap que aquest espantall, aquesta trola, diria jo, ja ha produït històricament bons rèdits electorals. El gruix d'electors d'una certa edat poden decantar el resultat d'unes eleccions o d'una consulta. I aquesta observació, però, em val per confirmar que, de fet, ja fa setmanes que el PP ha entrat en campanya, la del no, clar. Si no, de què i per què invertir diners en bombardejos propagandístics? Digui el que digui la faramalla del govern central, estan en campanya, estan descol·locats. Catalunya, tu, a la teva!
Recordeu que el comentari del Jordi Margarit tornarà dissabte de la setmana que ve a la mateixa hora del matí. Hola, Mallonesta.
Hola, Bondó.
Si avui no fossis aquí, on series?
Mira, avui aniria fins al Masnou, a la mina d'aigua. Va caient aquesta aigua.
Poca, per això.
Poca, poqueta.
Vull dir que poqueta. No hi ha allò un torrent.
No, perquè, mira, faran una ruta per les galeries subterrànies que es van excavar al segle XVIII que recollien l'aigua que es filtrava al subsol i que la canalitzava fins als dipòsits per abastir els safrets de la població. En total són 28 galeries amb 27 quilòmetres de distància. Que van... No els fareu, tots 27. No patiu, aquesta ruta no és una mitja, més de mitja marató, Doncs aquests passadissos van solucionar en bona bona part d'aquesta manca de recursos d'aigua que hi havia al municipi. Durant aquest recorregut us explicaran doncs, com funcionava aquest sistema de galeries i com arribava fins a cada casa, una visita que començarà a les 11 a la mina d'aigua del Masnou.
I una altra visita guiada és la que es fa avui a la Fatarella.
També és a les 11 del matí, per tant, haureu de triar una d'aquestes dues. En aquest cas, però, la visita és una mica diferent perquè se centra en la Guerra Civil i en la Batalla de l'Ebre. La ruta recorrerà el nucli urbà, també inclourà una visita al centre d'interpretació i permetrà conèixer molts d'aquests espais emblemàtics relacionats amb l'enfrontament que va afectar el municipi. Al final de la ruta també es farà un tast de dolços maridats amb vi de licor de la Deo de la Terra Alta i la sortida es farà des del centre d'interpretació.
I avui podeu veure teatre fora del teatre.
Sí, es tracta del Píndoles, el festival de microteatre, que no es fa al teatre, sinó a l'Alberg Mare de Déu de Montserrat, una antiga casa modernista del 1907, ubicada al barri del Coll de Barcelona. Un escenari que permet, per exemple, representar obres en un bosc, en una bugaderia, en una antiga capella, o fins i tot en un dormitori amb lliteres.
Sempre he tingut una vida altament precoç, però el que jo ignorava és que hi havia una cosa que em podia fer frenar. Senyores i senyors, passin i vegin.
Són obres que duren aproximadament 15 minuts i que es repetiran en diverses ocasions. Aquesta que sentim, per exemple, és l'increïble Home Bala i es podrà veure a 6:45, de 8, de 9 i de 10, però també n'hi haurà d'altres en horaris diferents. Recordeu, busqueu Festival Píndoles i allà hi trobareu tota la informació.
I aquest diumenge amb les criatures, Gatjoli, crec que volia recomanar alguna cosa relacionada amb les flors, ara que hem passat tota aquesta època, que hi ha tantíssima gent que va al Girona a temps de flors i que és una ciutat en aquest sentit florida, però n'hi ha moltes d'altres.
Sí, i tant. Per exemple, podem anar avui a la Festa de les Enramades Arbúcies. La cosa comença ara, si fa no fa, perquè a aquesta hora tots els participants estan començant a perfilar els dibuixos que ja tenen marcats a terra amb els pètals. A mig matí comencen a veure's els dibuixos i a l'hora de dinar ja tindreu les catifes llestes. A punt de foto, que diríem, eh? Si us quedeu a la tarda, a les 6 diran els guanyadors la més original, la que té millor treball i la que té més varietat de flor. I per celebrar-ho, cercavila al final amb els gegants i els grallers. Si voleu veure totes les catifes que hi haurà avui a Arbúcies, sapigueu que teniu més de 2 quilòmetres decorats, eh? Paciència.
I a Torroella de Montgrí avui hi trobareu màgia, però molta màgia.
Moltíssima. Hem entrat al programa del festival i hem quedat bocabadats, eh? És el FIMAC, la Fira Internacional de Màgia. Es fa diferents espais del poble i porta artistes de tot el món. Per exemple, avui es podrà veure per primera vegada a tot l'estat espanyol un espectacle de màgia novel, que segurament no sabreu el que és, perquè no. És nou això. És un llenguatge artístic força nou que pretén tergiversar la realitat dins la realitat barrejant diverses disciplines artístiques. Dansa, teatre, circ, moda... Si no ho acabeu de veure clar, perquè això s'ha de veure, Explicar-ho es pot intentar fer molt clar, però si no es veu, no s'acaba d'entendre. Doncs si no ho acabeu de veure clar, això, segur que trobeu altres opcions, perquè els espectacles començaran a les 11 del matí i s'allargaran fins ben entrada la nit. Per cert, els mags no només estaran en espais escènics. Compte quan passegeu pel poble perquè els podeu trobar, per exemple, als aparadors de les botigues. Sí, et surten, pum, fent un petit espectacle. El festival, a més, ofereix avui taller de papiroflèxia, de bombolles de sabó o itineraris màgics i científics.
Hola, Andrino.
Hola, què tal?
Avui què ens portes?
Doncs aquesta setmana se n'ha parlat molt del nou producte d'Apple. Es tracta d'un altaveu intel·ligent que es diu HomePod, que val $350, que segurament a Europa seran 350 euros, perquè s'aprofiten d'aquest valor fictici d'un dòlar igual a un euro, que no és ben bé, però és igual. Tot el que és un altaveu de forma cilíndrica que té els seus petits altaveuets disposats en forma de cercle per poder oferir àudio en totes direccions, i a més la intel·ligència d'aquest altaveu passa per adaptar-se a les condicions de la sala on es trobi. És a dir, que si es troba en una sala molt gran, probablement et farà un so que arribi més lluny. Si es troba en un raconet, doncs també adaptarà el seu so perquè tingui la màxima qualitat possible. I, en definitiva, és un altaveu que es controla bàsicament a través de Siri. I, a més, és un Siri millorat, perquè tu li dius, per exemple, Ei, Siri, posa'm, jo què sé, posa'm música techno dels anys 90, però que només sigui de procedència francesa. Llavors Siri mirarà en la seva base de dades d'Apple Music, que té milers, milions i trilions de cançons, i agafarà i farà una selecció i ja tindràs música d'ambient. També li pots dir, ei, Siri, que ve la tieta que només li agrada la música de Josep Guardiola. A les 9 del vespre, recorda'm que posi aquesta música d'ambient, i llavors posarà aquesta música d'ambient, dirà, ei, que tens bé la tieta i et poso aquesta música per ambientar, eh? Molt bé, perfecte, doncs et farà això una mica. També, evidentment, pots fer servir tots els serveis de Siri a través de només li has de pintar una careta i ja serà com el teu amor etern. Total, que és un altaveu més. Tenen una greu crisi de creativitat a Can Apple, anava a dir Can Jobs, però ja no és Jobs, ara és senyor Tim Cook, i realment què vols que digui? Si tu ets fidel de la casa Apple i només compres els seus productes, doncs endavant, tens prou diners per gastar-te? Doncs escolta, no et diré que no. A mi probablement em costi una mica més, tot i que sigui bastant fan d'Apple, però aquesta vegada sí que no ens la colaran.
No ens la colaran. Bé, això ho diu el Víctor. Gràcies, Endrino.
Adéu, adéu.
I ara repassem Big Bang, el canal digital de ciència de La Vanguardia, al costat de la Núria Har. Núria, bon dia.
Bon dia.
Perquè atents que aquesta setmana s'han descobert unes restes fòssils d'Homo sapiens que diu que reescriuen la història de la nostra espècie.
Ho has dit molt bé, perquè fins ara els fòssils més antics que s'havien trobat de la nostra espècie eren de fa 200.000 anys d'història a Etiòpia. A partir d'aquí sabíem poca cosa més sobre el nostre passat, quan van aparèixer els Homo sapiens, on, per què, a partir de quina altra espècie vam evolucionar. Són preguntes que encara no tenen resposta. Aquesta setmana el que s'ha presentat són restes de tres adults joves que són 100.000 anys més antics que els fòssils fins ara descrits, i s'han trobat a l'oest del Marroc, una zona fins ara verge d'aquest tipus de fòssils. Per tant, són unes restes que reescriuen el nostre origen, el de l'Homo sapiens, que ara se situa més de 300.000 anys enrere i al nord-est d'Àfrica. Els científics, autors d'aquest estudi de l'Institut Max Planck de Biologia Evolutiva, han explicat que encara que fossin Homo sapiens, no eren exactament com nosaltres, perquè el cervell humà ha evolucionat bastant durant aquests milers d'anys. Tot i així, ja tenien la cara moderna i la mandíbula fina, que són trets que ens defineixen. Ara, la hipòtesi dels investigadors és que l'origen de l'Homo sapiens, de la nostra espècie, seria panafricà, és a dir, que no va sorgir en una regió concreta, Etiòpia o al nord-oest de l'Àfrica, sinó a tot el continent. I tal com deia aquesta setmana Big Bang l'arqueòleg català Eudald Carbonell, aquest estudi el que fa és contribuir a comprendre l'antiguitat i l'origen de la nostra espècie, una nova peça per resoldre, doncs, aquests grans dubtes, no?, existencials que tenim com a espècie, d'on venim, qui som i on anem.
M'ha agradat molt això de la cara moderna, o sigui, trobar-te algú per carrer, dir-li, mira, tens com la cara moderna, doncs és això, els Homo sapiens, diguem-ne.
Sí, perquè els altres, doncs, sí, eren més micos, sí, per dir-ho d'alguna manera molt resumida.
Acabem amb dos apunts molt breus. El primer, el telescopi espacial Hubble ha confirmat una altra predicció d'Albert Einstein.
I és que el títol de geni no és gratuït. No. Einstein tenia raó quan deia que la gravetat de les estrelles actua com una lent que magnifica la llum de les més llunyanes. Un segle després que el físic alemany presentés la teoria de la relativitat general, els astrònoms del telescopi Hubble l'han utilitzat per pesar una estrella, per deduir la massa de l'astre i, a partir d'aquí, la desviació de la llum.
I el segon, un test genètic que prediu quins pacients de càncer respondran al tractament independentment de l'òrgan.
Per primera vegada, l'Agència d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units aprova un medicament contra el càncer segons el perfil genètic del tumor i no segons els òrgans que estiguin afectats per aquest tumor. Un tractament que s'emmarca en la immunoteràpia, que consisteix en estimular les pròpies defenses per atacar el tumor. Aquests resultats canviarien els protocols d'atenció als pacients que no responen a altres tractaments.
Gràcies, Núria.
Fins ara.
I com cada dissabte i diumenge a aquesta hora del matí ens desperta ara el Joan Arenyes amb una cançó. Arenyes, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia, amics del Via Lliure. Ara fa just una setmana el grup canadenc
Arcade Fire va aprofitar el Festival Primavera Sound a Barcelona per estrenar per sorpresa en directe les cançons del seu nou disc. El grup no publicava res des de feia 4 anys i van regalar als assistents amb una hora d'actuació en directe amb alguns temes nous, com aquest Everything Now.
Lliure amb Xavi Bundó.
Doncs ja hem arribat a aquella hora plàcida del cap de setmana, que és aquest, vaja, aquestes hores per alguns lúcides, per alguns no tant, que són quarts de vuit del matí, que ja hi ha gent que està desperta de fa estona, gent que, vaja, que els agrada molt llevar-se d'hora, gent que treballa, i d'altra gent que està encara amb un ull obert i l'altre tancat, i gent que encara té per estona de donar voltes al llit. Però és aquella hora un punt màgica en què passen coses sorprenents, i també aquí al Via Lliure. Per exemple, obriu la persiana d'una botiga, d'un comerç, que aparentment des de fora és molt petitó, en un carrer tenebrós, una mica amagat d'una ciutat desconeguda, i només obrir-ho durant aquella mitja hora. Com és un comerç que només obre mitja hora a la setmana? Doncs bé, és el Bazar de les Sorpreses i el seu gerent és l'Albert Beorlegui. Què tal, Beorlegui?
Bon dia, Bundó, com estàs?
No surt a compte, el Bazar.
No, com ha de sortir a compte? A més, pensa que jo sóc un home de lletres. I, per tant, per definició, aquells que són de lletres, el tema de números, diguem-ne que no massa bé. Però bé, tampoc no fa falta estigmatitzar aquells que ens dediquem a les humanitats, sinó a fixar-nos en el contingut de cada bazar que obrim cada setmana i que us preparo, evidentment, doncs, petites sorpreses que espero, evidentment, que us agradi.
Tinc entès que aquesta setmana ens vas portar de casa el banyador.
Faig cara jo d'anar amb banyador?
Jo tu no. Ah, jo, en tot cas, si em portessis, crec que seria de peça única d'aquells davant.
D'aquells de ratlles,
de
no?
De ratlles, amb camisa, diguem-ne, sí. Samarreta,
i cabell planxinat i amb bigoti, no?
Ah,
vull dir que...
això mateix.
No,
ah, això
no seria el cas, eh? No seria el cas.
Quan fa que sí. Vas a la platja a banyar-te?
Uf!
Des del segle XVII,
doncs mira, em sembla que el calendari gregorià, em sembla que encara estava... No, a veure, jo sóc de platja, però sóc de platja de la primera, de la primeríssima hora del matí, més o menys aquesta hora,
sí.
I de l'ultimíssima hora de la tarda, quan no hi ha ningú. Aquella és l'hora ideal per passejar, no per prendre el sol ni per banyar, sinó per senzillament passejar.
Però si no t'agrada banyar-te? Ni a rius, ni a mars, ni a res?
No massa, no.
Ja... Yeah.
Jo l'esport que practico és anar a fer piscines, però diguem-ho, ho faig per pura obligació de dir, has de fer una mica d'esport, doncs faig esport, però res
sí,
més. Vull
tu
dir que...
has entès que si la humanitat no respira sota l'aigua serà per algun
serà
motiu.
Serà per algun motiu, eh? No, no entrem en aquests plantejaments que són una mica talibans, però sí, la idea és aquesta, eh? Vull dir que... A més, sempre la trobo freda, jo, l'aigua. No sé què passa, que... Ui, sí, està bona, està molt bona. Sí, està molt bona, està molt bona. Bé, però això
doncs
segurament
que... Doncs a mi m'encanta, que vols que et digui.
T'agrada banyar-te, tu, eh?
M'encanta.
Jo no sóc gens de platja,
bé,
però...
Ja, ja.
Bé, segurament que això ho deies perquè avui el protagonista de la nostra secció, més que un protagonista, és una protagonista i és una petita escultura que està a Dinamarca i, de fet, és el monument més famós de Copenhague, que és la famosa sireneta de la, ja sabeu, el famós personatge del conte de Hans Christian Andersen. Bé, avui hem recuperat aquesta figura perquè fa uns quants dies, a passar 30 de maig, va aparèixer tota pintada de vermell. Sembla ser que com a acte de protesta per un acte que es diu Grindedrap, que és una matança de balenes que es du a terme a les Illes Feroe, una tradició que es remunta fa 1.200 anys, quan els joves es dedicaven a matar un miler d'exemplars un cop l'any.
És una tradició d'aquelles que fan por quan les veus,
sí.
D'aquestes salvatges.
I clar, i dius, home, originàriament era un costum, doncs mira, que es feia per obtenir aliment a les illes, vale, escolta, mira, per pura supervivència no ho discutirem, però des de fa ja molts anys, evidentment, es fa només com una tradició. I és evident que, tal com ho veiem, doncs és això, un acte inútil de crueltat. La conclusió que podem arribar, doncs, és que no només a latituds com la nostra es maltracta animals per diversió i se'ls mata, sinó que també es fa a països aparentment molt més civilitzats, com són, evidentment, els septentrionals, en aquest cas, a Dinamarca. És per tot això que avui, al Basar de les Sorpreses, no us proposo fer ni la B de balena, que poder seria la cosa una mica limitada, ni la M de matança, que, home, estem en unes hores de la matí que
potser seria ampli,
desagradable. Bueno,
aquí no acabaries mai.
Aquí... sinó que farem una cosa molt més relaxant, molt més, diguem-ne, maca. Per tant, doncs, us proposo avui al Basar amb una S, la S de sirena.
Jo recordo de la sireneta aquella frase que jo crec que en aquest cas sí que té motiu de ser, d'aquella sèrie de TV3 que era O Europa, i quan s'acostaven fins a Dinamarca deien, me la imaginava més gran.
Doncs mira, és jo exactament això el que diu tothom.
Sí, és veritat, és molt petita.
Doncs sí, és molt petita. De fet, a veure, mereix un 70... no, un poc més d'un metre,
sí.
Això sí, són 175 quilos, i és una estàtua que, en la que efectivament tothom considera que és molt petita. Es troba al Parc Langelinia, a la badia del port de Copenhague, i el seu autor va ser, i això són aquelles coses curioses que a vegades entretenint-te a buscar-les doncs ho trobes, no? Un tal Edvard Eriksen va ser l'escultor que ho va fer per encàrrec d'un cerveser de la ciutat que es deia Carl Jacobsen i que la va donar a la ciutat. És a dir, va encarregar aquesta estàtua, suposem evidentment doncs que perquè li havia impressionat el conte de Hans Christian Andersen i llavors la va donar a la ciutat de Copenhague. Es va inaugurar doncs fa més de 100 anys, el 23 d'agost de l'any 1913, i aquelles coses que a vegades passen i com pot ser, no? Una escultura tan maca que representa tant la tristor de la sirena que acaba de deixar el seu element natural, com és el mar, per començar una aventura de la qual no se sap com acabarà, que és enamorar-se d'aquell príncep, doncs ha patit tota mena d'actes vandàlics, entre les quals destaquen una decapitació a l'any 1964, l'amputació d'un braç a l'any 1984 i fins i tot la seva voladura amb dinamita.
Què dius ara?
A l'any 2003. Què dius, home? Sortosament, per això, les autoritats l'han anat restaurant cada vegada que s'ha produït un atemptat, diguem-ne, d'aquestes característiques.
Sí, mai saps tampoc quin és la... què és el que mou algú, no?
A vegades és la bellesa, O sigui, a vegades sí, la gent no pot suportar la bellesa, O sigui, alguna cosa maca que pugui aparèixer a la seva vida no es pot suportar i l'han de destruir d'alguna manera. Això pot sonar com molt de psiquiàtric, gairebé, però jo em sembla que té un petit fonament. El cas és que fa uns 5 anys, a l'any 2012, es va inaugurar una escultura que representa una sirena mascle. És a dir, clar, hem de buscar una parella per la sireneta.
Sí.
Doncs una sirena mascle que no és un tritó, Un tritó és una altra història, I que s'anomena Han.
Han.
Sí, és tot d'acer inoxidable, conté un sistema hidràulic que permet un cop cada hora parpellejar.
Què dius ara?
Què dius?
Això és terrible.
Cal, això, cal.
És terrible. Sí. És una escultura, no, però, que parpelleja.
Sí, que però el terrible no és això.
Però
el terrible és l'escultura. És horrorosa. És horrorosa.
Ai,
és tot d'acer inoxidable.
Buscaré la foto.
És, sí, sí. Han, posa Han.
Han.
Ah, el que és millor per això és que està situada...
Si caguen els ocells?
Suposem que sí, home, clar. Però aquesta sí que hauria de patir amputacions, decapitacions i voladures amb dinamita. Bé, el cas és que està situada al port d'Elsinor. I tots aquells que ens agrada Shakespeare, doncs sabem que Elsinor és el lloc on té l'acció Hamlet.
Que és una barreja interessant,
sí,
aquesta de Shakespeare.
Home, una mica indigesta, Però bé, en qualsevol cas, ja que hem parlat, que hem començat amb la sireneta, la petita escultura de la sireneta de Copenhague, doncs anem a parlar una miqueta, doncs aquí va ser el seu autor, Hans Christian Andersen.
De què s'ha parlat molt, és un personatge que evidentment...
És curiosíssim, Hans Christian Andersen.
Que té una trajectòria, diguem-ne, literària llarguíssima, però hi ha molta gent que no sap quina vida va tenir.
Sí, doncs, a veure, d'entrada, és juntament segurament amb Karen Blixen o Isaac Dinesen, l'autora de Memòries d'Àfrica, els descriptors més famosos de Dinamarca. Mm-hmm. Pocs autors hi han que la gent pugui conèixer. Va néixer ara fa més de 200 anys, el 1805 a Odense, i va ser tot un personatge, dotat d'un físic molt peculiar, però molt, molt peculiar. Si heu vist les aventures d'Ichabod Crane, per la versió de Disney, que aquí es va dir, és el Sweeney Todd, per entendre'ns. Mm-hmm. Però versió de, perdó, Sweeney Todd no. Ah. La Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow.
La llegenda de Sleepy Hollow, sí. Anava amb una altra història ara.
Dels decapitats.
Sleepy Hollow, dels decapitats, però a la versió de Disney que va fer als anys 40, un personatge llargarut, amb un nas prominent, una cara una mica picassiana. Mm-hmm. Doncs aquest és Hans Christian Andersen. Va ser una persona torturada, d'ambigua sexualitat, estem tenint en compte que estem al segle XIX,
principis,
va viure, a més, apassionades històries d'amor no correspostes, mm-hmm, amb dones, també sembla ser que va tenir relacions amb homes. El cas és que era una persona carregada de complexos, de desbordant imaginació i d'excèntrics costums, fins al punt que ell, que li agradava molt viatjar,
sí,
sempre portava a la seva maleta una corda.
Una corda?
Sí. I li preguntaven, oi, per què porta una corda?
Sí.
No, per si s'incendia l'hotel, que em pugui escapar per la finestra.
Què dius?
Tot una preparat, persona que diu això, tot preparat. Bé, aquí no sé si va passar, però recordem que Hans Christian Andersen va passar per Barcelona.
Ahà. Uh-huh.
Es va allotjar a l'Hotel Orient,
ah, sí?
Que encara existeix, a les Rambles de Barcelona, i crec que hi ha una placa que ho diu això.
Que bo,
No sabem si va fer servir la corda, suposem que no.
No,
però no deixa de resultar curiós com, ostres, que podem trobar encara el rastre, ja molt difuminat de la presència d'Andersen, no?, per Barcelona.
Que s'enduria un ensurt, si vingués ara, de totes formes.
Per els turistes, dius? No, o perquè davant hi ha el Museu de l'Eròtica i hi ha aquella noia imitant a la Marilyn Monroe, no massa encert.
Noi, que de 1805 a ara,
sí,
noi,
les
jo...
coses han canviat bastant.
Res. Però parlant de la seva obra, jo deia, ostres, va ser,
sí,
un tio que va escriure moltíssim.
Mira, 168 contes, entre els que figuren El trajo nou de l'emperador,
home,
La petita venedora de llumins, que és el conte segurament més trist que algun dia puguis escoltar, La princesa i el pèsol, El soldadet de plom, La neguet lleig, La reina de les neus, que és el Frozen, per entendre'ns, i naturalment La sireneta, que va ser publicada l'any 1837. Fixa't que hi ha un element comú a tots els contes, que és l'amor no correspost. Per alguna tara física, com és el tema del soldat de plom, que és, sí, recordem-ho que és coix,
sí,
perquè representa que no és igual, és un element diferent, com és la neguet lleig,
sí,
o perquè senzillament és una persona que està rebutjada socialment, que és la venedora de llumins, que és tan pobra, que passa molt de fred, i la pobreta nena només es pot escalfar una mica encenent els llumins, els pocs llumins que té per vendre. Bé, de la sireneta és un conte que, com tots els altres, és tristíssim, però, evidentment, la versió de Disney la va adulcorar i la va alegrar molt. Ha conegut 7 versions cinematogràfiques, entre les que destaquen, doncs, aquesta versió de Disney, però també diversos videojocs, un musical i, fins i tot, un ballet, que va composar John Neumeier l'any 2005 a motiu dels 200 anys del naixement de l'escriptor. Aquí tenim part de la seva música.
Tu deies, però, de totes formes, que s'ha adulcorat, diguem-ne, no?,
sí,
els contes d'Andersen, però a mi sempre em fa pensar que tinc la impressió que alguna cosa hem perdut pel camí quan contes, diguem-ne, que no sé si estaven considerats així, infantils...
Uh-huh.
Abans acabaven malament o eren molt tristos, i ara no n'hi ha ningun que
clar,
sigui
perquè,
així.
Clar, perquè ho hem comentat en alguna ocasió, la finalitat que tenia el conte no era que acabés bé,
clar,
no era que mengessin anissos i fossin feliços.
Exacte.
Sinó que tingués un principi moralitzant, i això a vegades passava per la mort del protagonista,
sí,
o per algun final especialment cruel. La diferència de com hem anat a passar d'un conte moralitzant a unes històries que necessàriament han d'acabar feliços, bé, doncs forma part una mica de com ha anat evolucionant segurament la societat, no? En la que l'antropologia tindria segurament moltes coses interessants a dir.
Podríem equilibrar-ho per això,
Sí.
Ni una cosa ni l'altra.
Ah, això mateix. I Disney també s'ha encarregat una mica, no,
sí,
direm d'alterar, però sí d'endolcir bona part de les històries originals que acabaven com molt malament. Però gràcies a ell, les coses com siguin, gràcies a ell, avui la gent coneix qui és Pinocho, perquè,
sí,
si no, cap altra manera ningú sabria qui és Pinocho. O coneixeríem el conte de la Blancaneus, que seria només un d'aquells contes, o la Bella Dorment, o la Ventafocs, o el mateix Aneguet Lleig. És a dir, moltes de les adaptacions dels contes clàssics, canviats, alterats, modificats, doncs han estat gràcies a Disney. Que també l'alteració forma part una mica de tot plegat. Vull dir que la idea d'alterar una història original forma part, diguem-ne, de la cultura popular. Això.
És que en la trajectòria de la cultura popular ha sigut sempre així. D'un poble a un altre, la mateixa història canviava.
Això
la mateixa
mateix.
Persona que anava d'un poble al següent la variava, i el que li havia agradat molt aquella història, l'explicava un veí, era absolutament, és la història del telèfon, no?
Ah,
és anar convertint una mica les històries.
El que sí que s'ha canviat és, i segurament que va ser a partir de la versió que em va fer Andersen, el concepte que hi havia de les sirenetes, o de les sirenes. Disney, evidentment, va acabar, diguem-ne, d'establir la imatge dolça, romàntica, d'una noia, diguem-ne, amb la suficient personalitat com per poder imposar la seva voluntat, però hem de pensar que les sirenes no gaudeixen des de sempre d'aquesta història o d'aquesta personalitat tan dolça. Al contrari, a la mitologia clàssica no són éssers dolços que s'enamoren dels prínceps i que sacrifiquen la seva veu per pujar a la superfície, sinó al contrari, les sirenes són éssers malèfics i terribles. És curiós perquè les sirenes estan presents a totes les cultures i resulta interessantíssim veure com des d'Orient a Occident, des del nord fins al sud, apareixen des de fa milers d'anys éssers que recorden a les sirenes, siguin sirenes o les seves variants, ondines, nimfes, dones d'aigua o dragues, i que comparteixen un element substrat comú. I llavors dius, com s'ha transmès això? És a dir, com pot ser que hi hagi un substrat comú sense que aparentment hi hagi hagut contacte o comunicació?
És interessant que, de totes formes, el personatge femení, en aquest cas, sigui el dolent, no?
Sí.
O sigui, és la temptació, és la forma de dona, però que amaga alguna altra cosa, però, per tant, és un univers absolutament masculí.
Efectivament, perquè, al fons, hi ha qui s'arrossega bona part també de la nostra cultura judeocristiana.
Sí.
Recordem les sirenes, la imatge que tenim associada és de mig cos de dona, amb formes molt proporcionades, llargues cabelleres roses, dents blanquíssimes, mig cos de peix, encara que hi ha versions amb ocells rèptils, i que segons el poeta grec Hesíode vivien a l'illa d'Antemoesa, on esperaven els vaixells. Clar, allí entonaven el seu famós cant, i els mariners, que portaven mesos, diguem-ne, fora de casa, i que anaven com a ferros roents, doncs clar...
Quina manera de dir les necessitats fisiològiques,
que
anaven com ferros roents.
Doncs llavors s'abraonaven sobre les sirenes que directament volien que els seus vaixells s'estimbessin contra les roques, i llavors els menjaven. Crusos, a més.
Eren uns devoradors d'homes,
això mateix.
Sirenes,
llavors aquesta imatge que has comentat abans, la hipnòtica bellesa de les sirenes ha estat sempre associada a la luxúria, al pecat i a la visió malèvola que ha tingut la dona al llarg de la història, amb dos grans mites: el de la femme fatal, que ha sigut popularitzat a través del cinema, és a dir, utilitzar el sexe per controlar el mascle, però també a través d'una idea que ara ja està com molt desapareguda i que jo trobo interessantíssima, que és la vagina dentata.
Sí.
És a dir, el sexe que porta a la castració de l'home. O sigui, aquestes dues idees, i que estigmatitzen a la dona com a tal, han estat molt presents a la, diguem-ne, a la religió, però també, evidentment, a la mitologia.
Déu-n'hi-do.
I quan parlem de mitologia, hem de parlar, doncs, de l'episodi més famós de les sirenes, que és el que protagonitza Ulisses, després de la guerra de Troia, tornant a Ítaca al poema L'Odissea.
Las rocas de las sirenas.
Las sirenas. Si escuchamos su canto, estamos perdidos. Nos atraerán a las rocas para destruirnos. Huyamos, Ulises, huyamos.
Huyamos, Ulises.
Demasiado tarde ya. Pronto, calienta la cera y tapa los oídos a todos los hombres. Diles que no miren a las rocas y que remen todos. Que remen sin cesar. Solo esto puede salvarnos. ¡Vamos! No miréis a la roca, remad!
I aquí tenim l'escena, doncs, l'Ulisses, el que va dirigir a Mario Camerina en 54, que va protagonitzar el Kirk Douglas, i en el recrea aquest famós episodi, on el vaixell que comanda Odisseu, o Ulisses, es troba amb les sirenes, i per evitar el seu encís fa que els homes es tapin les orelles, i així, doncs, el cant de les sirenes no, diguem-ne que no influeix en els mariners.
Però ell no se les tapa.
Ahà! Ell no se les tapa, però es fa lligar.
Sí.
Es fa lligar el màstil del vaixell, perquè així ell vol escoltar el cant de les sirenes,
Sí, i llavors, ell vol sentir-lo.
Ell vol sentir-lo, però clar, vol tenir la seguretat de que no convencerà els homes perquè el portin cap on estan elles, De manera que, clar, aquest episodi és especialment cru per a l'Ulisses, perquè sent, diguem-ne, aquest so insinuant, sensual, diguem-ne, tan atractiu de les sirenes, però al final resisteix a la temptació. D'aquí l'expressió, doncs, el cant de les sirenes, per definir això, és a dir, una quimera que t'acaba portant a la destrucció, no? Les sirenes estan molt presents a la mitologia i les llegendes, però també hi ha cròniques on es parlen de sirenes de veritat. Jo sé que això, estem ara en un capítol que podríem ara dir, bueno,
sí,
el Beorlegui aquí s'està desfassant.
Sí,
total, estem a 7:45 del matí encara, tres quarts ja, Però sí, hi ha un parell d'històries que, si més no, introdueixen un element molt interessant. D'entrada, una referència a la que quan vam parlar dels dragons, el dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, que aquí també estava present en la sirena. Si te'n recordes, els mapes antics, quan hi havia zones desconegudes que encara no s'havien explorat, hi havia una expressió en la que es dibuixava un dragó al mar, bueno, a la terra, i es deia Ixum Dragonae, és a dir, aquí hi ha dragons. Doncs el mateix passava amb les zones del mar.
Que bàsicament venia a dir, no sabem què hi ha
no
aquí.
Sabem, no tenim ni punyetera idea del que hi ha aquí, posem la sireneta aquesta, que a veure, que la gent vagi en compte. I hi havia això, Ixum Sirenae, és a dir, aquí estan les sirenes. Però hi ha dues cròniques molt interessants.
O sigui, quan era terra eren Dragonae i quan era l'aigua era Sirenae.
Sí, tot i que no és necessàriament així,
No,
però
clar,
sí,
clar,
en termes generals, clar, els dragons no viuen a l'aigua.
Sí.
I la sirena sí. El 28 de gener de l'any 1432, al bord del vaixell venecià Nostra Senyora de les Tempestes, que navegava per Àfrica, el capità va escriure el seu quadern de bitàcula. El ser capturat aquesta nit és d'una dona de cabells i ulls negres amb cames cobertes per escates que acaben amb una cua en forma de peix.
Alerta.
No ens podem comunicar amb ella i el seu rostre mostra el dolor i la necessitat de tornar a l'aigua. Al final vam decidir fer-ho.
Això és la crònica.
La crònica excessiu el 28 de gener de l'any 1432. Anys més tard, el 1493, el 9 de gener, en un dels seus viatges a Amèrica, Cristòfor Colom escriu: "Vam veure tres sirenes que van sortir del mar, però no eren tan maques com els pinten i alguns semblaven homes." Es diu que... Llavors aquí ja... Bueno, ara ve la ciència, amb allò, amb aquella rotunditat, i diu, a veure, podem confondre de sirenes i vam veure manatís.
Ai, sí.
Que el manatís és una mena de foca marina.
El manatí és un ésser impressionant.
Correcte.
Que té una mida bastant humana, per entendre'ns, allò, 2 metres.
Sí, té una cua, té forma de cua. Sí, home, si la veus a distància, i clar, tenint en compte que hi ha ulleres,
exacte,
doncs algú que fos una mica curt de vista, doncs, no, té les sirenes.
Però té una forma que podria ser
que
la d'una sirena. I la mida, diguem-ne, és bastant, això, un de metre i mig, 2 metres.
Sí, correcte, fins i tot una mica més.
I fins i tot una mica més, exacte.
Això, per tant, diguem-ne, més o menys la ciència ho podria explicar, tenint en compte que han passat més de 500 anys i que, per tant, el món de fa 5 segles era molt diferent d'ara. Però l'altre dia, preparant la secció, vaig anar fins a Caldes de Montbui, la bonica població de Caldes de Montbui.
Vas anar a investigar?
No, vaig trobar allà per casualitat, i vaig anar a dinar, i em vaig trobar en que el museu que tenen, que és el Museu Termàlia, que està allà a la plaça del Lleó, a la Font del Lleó, que és una font d'aquelles que també té com 2.000 anys d'història, hi ha una exposició que porta per nom Les Sirenes Petrificades. I es diu... Estem parlant d'un museu, estem parlant de ciència, no estem parlant d'altres coses, No és el Sandro Rey, això, L'any 1947 es va descobrir a la vall del riu Bes, als Alps, les restes fossilitzades d'una espècie llavors desconeguda anomenada Hydropithecus, amb una morfologia increïblement semblant als trets que podrien recordar les sirenes. Cap i cos humà i part inferior amb cua de peix. L'espècie, això sí, es va extingir fa milions d'anys, per tant, no va coincidir amb l'home, Però al seu moment... Clar, tu veus els esquelets, perquè estan fotografiats, aquests esquelets, perquè estan fossilitzats, i veus realment el cap, els braços de humans i la cua.
Que
veus la cua.
Ara.
I llavors, clar, quan al seu moment va sortir, estem parlant de fa 60 anys, 70, l'any 47, clar, va haver-hi com una gran controvèrsia, perquè van dir, ostres, què hem descobert aquí?
Hydropithecus,
es diu això. Bueno, una cosa interessantíssima, perquè dius, ostres, poder, què sé jo, la mitologia es va fundar amb aquests éssers, què sé jo, aquelles coses que dius, escolta, la ciència, sortosament, no pot explicar-ho.
Però no va coincidir amb els homes, hem dit,
no? Però qui sap, poder les restes fossilitzades, sí. I poder d'alguna manera o altra es va poder explicar.
Però bé, deixant de banda si és realitat, si és mentida, etc.
No, això sí que és veritat,
Sí, no, d'acord, d'acord.
Els Hydropithecus sí, Però... Lo del cinès de Cristòfor Colom, això és més discutible. I si van veure foques marines, encara més.
Però en tot cas sí que es veu reflectit sempre en les cròniques, diguem-ne, que pugui escriure algú, però també en l'art.
Amb l'art, evidentment. Les sirenes han estat molt presents a l'art, en pintura, en escultura, ho hem vist, però també en la música. I us proposo una de les grans composicions amb les sirenes de protagonista. La cançó de la lluna, la cançó que canta la sirena protagonista de l'òpera Rusalka d'Antonín Dvořák quan demana convertir-se en un ésser humà que pugui estimar el príncep. És una de les òperes segurament més conegudes d'aquest compositor txec, que es va estrenar en 1901 i tracta, doncs, això, el tema de la sirena enamorada d'un ésser humà en una versió, això sí, molt lliure del conte de Hans Christian Andersen. Es representa molt al centre Europa, No tant a països meridionals, que aquí tirem més cap a Verdis, Puccinis i òpera, diguem-ne, francesa o alemana, i no tant com a òpera, diguem-ne, de centre Europa. Però vaja, és de les òperes més conegudes de Dvořák, i aquesta peça, que aquí l'escoltem interpretada per Lucia Pop, és d'una bellesa indescriptible. Evidentment va canviar l'any 1989 quan sí, Walt Disney va fer la seva particular versió que ha acabat arraconant totes les altres versions precedents i que ha acabat convertint-se en un dels grans clàssics contemporanis del segle XX.
Ahora estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese, y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano.
Aquí tenim una de les seqüències segurament més cèlebres de la pel·lícula, que és quan la bruixa Úrsula, doncs, amb aquella encantaria màgica, converteix la sireneta en una noia que no podrà parlar, però sí que tindrà cames, i per tant es podrà enamorar el seu príncep. Ho hem comentat alguna altra vegada, la sireneta va ser la pel·lícula que va ressuscitar econòmicament, però també artísticament, l'estudi Disney, que portava una decadència de gairebé dues dècades, i amb una pel·lícula que va trencar les taquilles i que va inaugurar una era daurada que va ser tots els 90, amb La Bella i la Bèstia, amb Aladdin, amb El Rei Pocahontas, El Japerut de Notre Dame, etc. Va costar 40 milions de dòlars i en va recaptar 211. Per tant, va guanyar dos Oscars, evidentment, millor cançó i millor banda sonora.
Bàsicament, tu ho has explicat més d'una vegada, sense la sireneta potser Disney no hagués continuat.
No.
Hagués desaparegut i no haguéssim conegut tot el que ha vingut darrere.
Però és curiós perquè la sireneta va ser un conte de fades que va ressuscitar financerament la Disney. 40 anys abans, La Cenicienta, La Ventafocs, va ser un altre conte de fades que va ressuscitar a la Disney, i curiosament 10 anys abans de La Cenicienta, és a dir, l'any 37-38, la Blancaneus i els 7 nans, que també és un altre conte de fades, també, diguem-ne, que va no ressuscitar, però sí que va posar Disney, diguem-ne, a la primera divisió.
I fixa't que en la trajectòria arran dels últims anys, l'última gran és un altre conte de fades, com és Frozen.
Com és Frozen, evidentment. El que sí que m'ha dit de la Sirenita, que si Frozen tenia aquella embafadora cançó que ja provoca taquicàrdies amb els pares que tenen fills petits, el que sí que és evident és que la Sirenita tenia una banda sonora més esplèndida, amb Horace i a la Menken, i un tema que la gent especialment recorda.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more are you looking for?
És un tema d'aquells que també t'enganxen,
sí. Vull dir que, aquest Under the Sea, per cert, a tu com a pel·lícula sí que t'agrada.
Sí, home, i tant, la Sirenita m'encanta.
Jo crec que té bones dosis, diguem-ne, d'un equilibri entre ser una bona pel·lícula, humor, una història ben explicada, no?
En el fons és això, En el fons és una història ben explicada, sí. Si t'expliquen una història molt ben explicada, amb un bon argument, amb un primer acte i un segon acte que funcionin, i llavors un tercer acte que, diguem-ne, segueix a conseqüència, amb un equilibri entre l'humor, el drama, però també la inspiració i el talent, escolta, el resultat resultat és està garantit, però clar, és difícil de vegades trobar tot això.
I amb aquest Bajo el Mar ens acomiadarem també d'aquesta sessió avui del Basar de les Sorpreses, que m'agradava molt també com el dibuix, no?, de la Sireneta. Al final el gran drama és aquest punt intermig, quan no saps exactament què ets ben bé, no?
Sí.
Ets mig una cosa, mig una altra, on és el teu lloc? I això li passa a tantíssima gent, encara que no sigui físicament visible, diguem-ne.
Especialment ens passa a tots. Eh? El sí. que passa que no hem de tenir aquesta decisió tràgica de triar entre les cames, la veu, o ser humans, o ser marins, però sí que d'alguna manera o altra el gran mèrit de la nostra vida és acceptar-nos tal com som, amb els nostres complexes, les nostres limitacions, i dir, escolta, estem aquí, estem fets d'aquesta manera, i per tant, doncs, endavant.
I fixa't que en el cas del que... el que públicament es pot conèixer d'una manera de ser així o aixà, els punts intermitjos sempre són molt fascinants. A tothom li ha agradat molt, no? Gairebé com gairebé les parades de frics vindrien a ser això, no? La dona barbuda, no? I al final penses, són éssers que potser són més a prop, entre la vida i la mort, no?
Sí.
Tenen un pas a cada lloc, no? Perquè no són ni una cosa ni una altra, no? En fi, el Basar de les Sorpreses, que tancarem ara mateix la persiana i l'obrirem ja la setmana que ve. Veure-li aquí, com sempre, un autèntic plaer.
Bonto, igualment, adéu-siau.
Bon dia, són les 8.